Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Actualitat amb Joan Ortiz.
L'actualitat que segueix centrada en la política catalana. Bon dia. CUP i Junts pel Sí es van trobar ahir al Parlament just l'endemà de l'empat a l'Assemblea Cupaire. Si bé des de les files anticapitalistes Anna Gabriel va fer una crida a Junts pel Sí perquè presentessin una nova proposta més convincent, Junts pel Sí va recordar per mitjà del seu número 1 de llista, Raül Romeva, que és la CUP on va haver-hi l'empat i, per tant, és a la CUP on s'ha de desempatar. Per la seva banda, el secretariat nacional d'aquesta formació ja està treballant en el Consell que desenllaci la situació el proper 2 de gener, mentre el Parlament s'ha reservat els dies 4, 5 i 7 de gener per si hi ha investidura. Amb tot plegat, Rajoy va continuar la seva ronda de contactes per intentar formar govern. Pablo Iglesias li va dir que no li donaria suport en una reunió que va durar gairebé 2 hores, mentre que Albert Rivera li va traslladar que farà oposició perquè els ciutadans han votat canvi. Paral·lelament, es va reunir el Comitè Federal del PSOE, hores després que el líder socialista Pedro Sánchez aconseguís el suport dels barons territorials per intentar formar govern en cas que el PP no se'n surti. No obstant, a la reunió del Comitè Federal es va fer patent la divisió interna sobre el lideratge de Sánchez i l'atenció mediàtica es va centrar més en la presidenta andalusa, Susana Díaz. Commoció, d'altra banda, en clau social Arenys de Mar, on es va detenir un treballador d'un geriàtric per maltractar i agredir sexualment 9 persones grans. El presumpte autor d'aquestes agressions té 30 anys i era treballador al geriàtric i no tenia cap antecedent. Els fets van passar durant la nit de Nadal, quan l'home feia el torn nocturn i els treballadors del centre van alertar els Mossos d'Esquadra l'endemà al matí en veure l'estat de les àvies, que van haver de ser ateses en hospitals i centres sanitaris. El jutge ha decretat presó incondicional i sense fiança per l'home, el qual està pendent de passar un examen psiquiàtric.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Doncs gràcies per aquesta actualització, Joan, i ens pots avançar també què tindrem a la fórmula Estel fins a les 12.
Està a punt d'entrar el doctor Miquel Pros aquí a l'estudi número 1 de la casa. Avui parlarem de ventoses amb ell.
Doncs de ventoses.
Veurem, de ventoses. No sé exactament per on anirà la secció, estic una mica expectant, però segur que interessant, com sempre.
I tant que sí.
I el compromís ciutadà, ho sabeu, que l'estem dedicant aquesta setmana a parlar de com les religions fomenten la sostenibilitat a les nostres societats.
Certament. Doncs gràcies per aquest abans. Us deixem amb l'acompanyament del Joan Ortiz i marxem al Toni Huguet, Ferran Capdevila, qui us ha parlat, Oriol Casals. Que tingueu bon dia i fins demà.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Nadal, temps de bons desitjos i de reunions al voltant d'una taula.
Tu poses la destresa a la cuina i nosaltres els productes més frescos del mercat.
I els millors preus?
Com un pernil ibèric de gla, peça de 6 quilos i mig a 7 quilos i mig, per només 149 euros.
Per Nadal, productes frescos. Hipercor.
I també a hipercor.es.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Joan Ortiz. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Què tal? Com esteu, amigues, amics? Benvingudes i benvinguts a partir d'ara i fins a les 12. Servidor, el meu nom, Joan Ortiz. Davant dels micròfons d'aquesta fórmula Estel, passen 4 minuts de les 9 i arriba el moment de la secció dedicada a la salut, en la que saludarem el doctor Pros i a veure a qui ens porta. Doctor Miquel Pros, bon dia, com està?
Bon dia, Joan. Hola.
I avui a qui ens porta?
Bueno,
què hem de fer avui? A veure,
perquè... un amic molt especial.
Sí.
primera, perquè és molt amic, i també dir-te, Joan, que avui, pobre, se'm porta una decepció, perquè estàvem esperant aquí la Mercè, que li vaig dir...
Ho puc entendre, ho puc entendre perfectament.
No t'enfadis, ets
molt maco. Ho puc entendre perfectament. No, però... Ho comparteixo, tots ens agradaria que hi hagués la Mercè aquí. Mercè, t'estimem, des d'aquí t'ho diem, eh?
Sí,
el doctor Pros, el que més, potser, no ho sé.
Doncs, escolta, el...
Amb Sebastià Llebrés, eh?
Amb Sebastià Llebrés, ell és un empresari del sector...
De l'alta fidelitat.
De l'alta fidelitat. Ha vingut perquè jo tenia una instal·lació ja una mica decimonònica i mal actualitzat. Vull dir que ara...
Ha quedat bé la panyo, ha quedat bé la recla.
Ha quedat bé.
A més, ve de Castelldaro, no?
Per què ho dius?
No, perquè m'ha informat, perquè estem en època nadalenca i aquí parlem de pessebres. I ara dubtava si era Castelldaro el pessebre més antic o era el de Corbera, de Llobregat, aquí hi ha una disputa. Ara trucarem a Corbera, contrastarem les fonts, aviam si aquí hi ha un debat.
Escolta, allà dintre veig unes cares somrients, no sé què passa, però jo vaig flipar l'altre dia, Sebas. Vaig flipar perquè jo era la primera vegada que anava...
Perdona un moment, però és cert, no?, això que dic del pessebre o no del pessebre vivint de Castelldaro.
Bon dia, és el
dels antics, no?
És el més antic.
Sí, saludem.
Bon dia.
Molt bé.
Doncs, jo no l'havia... Jo pensava que era una cosa petitona i, bueno, és impressionant, realment. Jo crec que... Jo no sé si Ràdio Estel s'ha fet ressò de...
Doncs d'aquest no. Aquest any no. Aquest any no hi hem acabat de...
Encara té temps de...
Però ho farem.
Sí, i tant.
Sí.
Els caps de setmana i els dies festius es fa... És quilomètric, s'ha d'anar amb ganes de caminar.
I vol dir que tot el poble deu estar-hi allà fent de figurant, no?
Sí. Hi ha més d'un centenar de persones.
Vostè hi figura o no? Hi participa o no?
Aquest any no. Tinc els fills, tinc familiars allà participant
però
com cada any.
Però hi ha participat altres anys o no? Però...
Sí, jo sí. Sí.
Està bé, home.
Sí.
Està bé. Per tant, aquí ve en qualitat.
Des de dintre, l'altre dia hi vam estar-hi el diumenge, precisament, que feia una lluna. Va ser espectacular. I realment és tirar 2.000 anys enrere, eh? O sigui, hi ha moments del tram que se't posa la pell literalment de gallina.
Caram.
Sí.
No, hi ha una tradició forta, de pastorets també. N'hem estat parlant aquí fa poc amb l'Oriol Casals. En qualsevol cas, avui de què parlarem? Perquè tenim aquí el Sebastià, no crec que ens vingui a fer cap arreglo aquí a la... Dic arreglo, que és normativament incorrecte, però...
I sense la Mercè menys, encara.
I sense la Mercè menys.
El Sebas ens pot parlar de moltes coses, perquè ara amb ell ens veiem de tant en tant. I, bueno, doncs això, no?, que quan porta 35.000 quilòmetres, allò que fem amb el motor, doncs ve fer el canvi d'oli, no? Que és el que nosaltres... Jo sempre faig aquests 5.000 a la consulta d'aquells pacients. Dius, bueno, quan? Doncs bueno, aquí 35.000... Bueno, depèn, esclar, del quilometratge, de l'edat del cotxe. I llavors ell ve més o menys cada 35.000 quilòmetres a passar la ITB.
Això què és? Que 35.000 quilòmetres equival a...
Canvi d'oli i filtres.
Sí, canvi d'oli i filtres.
10 anys, per això, no?
Sí, feia algo més de 10 anys.
Que no havia passat.
Oh, això és molt de temps.
Massa temps. 35.000
quilòmetres són molts.
Massa
temps. Per què va passar? I ara entrem en tema, perquè em sembla que he sentit que parlaves de les ventoses, no?
Sí, parlàvem avui de les ventoses.
Amb ell podíem parlar de moltes altres coses, però... bàsicament ell va vindre, em va trucar per dir, escolta, Miquel, tinc uns dolors d'esquena que no em suporto a mi mateix, no? I en realitat l'únic que té doncs, és bueno, un estrès com tenim tots, no? I l'esquena per nosaltres, jo sempre explico que l'esquena és el parallamp de lo que ens passa a la vida diària, és a dir, que quan nosaltres tinc una contractura a l'esquena, i és veritat, és a dir, qui no té una contractura de cervicals, que et fa mal les cervicals o les dorsals o les lumbars, o sigui, en realitat què és el que està passant allà dintre? Doncs, bueno, no res més que una inflamació puntual producte de lo que jo dic un parallamps. Què vol dir el parallamps? Doncs el parallamps és allà on te van a parar tots els cops impactes emocionals i de tot ordre. Llavors hi ha un fenomen que és el fenomen de la somatització. És a dir, un impacte visual o un impacte auditiu, doncs, esclar, tu no el pots mesurar. Però què passa? Somatitzar no és res més que transformar aquest impacte que no es pot mesurar, que no es pot tocar, que no es pot tolerar, amb quelcom ja que és algo que ens afecta. És un dolor muscular. I llavors dius, jo tinc una contractura. La contractura, un dolor muscular de cervicals, amb parestèsies, deu ser tot amb les mans, o amb aquell dolor insuportable de cervicals, que a vegades pot donar vertígens, i que això et porta al traumatòleg, et porta al fisio, i que normalment s'acaba doncs, amb l'ibuprofè de turno. Certo. Tothom està ibuprofenat, és a dir, és una cosa, i amb els efectes secundaris que això comporta. Doncs llavors nosaltres el que fem és, a través precisament d'una tècnica mil·lenària que avui estem recuperant, a més amb molt d'èxit, treure, eliminar aquest dolor. I això és el que m'agradaria que el Sebas ens expliqués, perquè ell estava realment apurat, i bueno, suposo que havia provat doncs, això, doncs, els antiinflamatoris.
Però de totes maneres, sí que vull fer una pregunta abans de començar, que és que, clar, com podem saber si és muscular, si és oci? Moltes vegades tenim, diem, mal d'esquena, però encara que sigui la nostra esquena, potser no arribem a determinar d'això és oci o...
Aquest és el problema, perquè el problema de que no saps d'on te ve...
Clar, i mal d'esquena, n'hi ha molts de mals d'esquena.
Jo penso que acabes hipocondriac, perquè acabes no sapiguent d'on te ve el mal, que pot crear pues, insomni, que pot crear estrès, que pot crear una sèrie de coses. No pots fer un badall, perquè l'esquena la tens bloquejada i, con lo qual, no saps on anar a parar, per dir alguna cosa, no? No saps què fer. Mm-hmm. En el meu cas és falta de temps, de vegades, no? I per confiança...
Però falta de temps?
Falta de temps d'anar al metge, de córrer darrere metges, a veure qui te troba. Qui encerta i qui te... Però, clar, això significa pues, tot un protocolo sense cap tipus de mirament, que diguem, intuïtiu, i que jo no tinc temps per aquestes coses, no? I, bueno, pues, per confiança en Miquel, pues, vaig dir, escolta, tinc això, i realment, pues, ell que té intuïció sempre, pues, encertar una mica les coses que jo me puguin passar, pues, va dir, això va venir per aquí i per allà. I aplicant les ventoses, que ja havia aplicat anys enrere, i que... Bueno, pues que és una cosa pues, realment que... Jo, als països de l'est, n'hi ha molta tradició d'això encara, eh? Vull dir, és...
Països de l'est d'Europa, no? A nivell
de l'est d'Europa, d'Europa, perquè realment això me penso que ve mil·lenari d'Àsia, no? Ve de la Xina per allà. I els països de l'est tenen aquest costum. Miquel, aquí, pues, és de les poquites persones que saben tocar aquestes coses i que saben on tocar-les, on anar a treure aquest verí que, diguem, que ens queda acumulat a l'esquena.
Però, per tant, era muscular, eh?
Per tant, és muscular, clar. O sigui, és muscular, però realment això ve d'un cúmul de coses cúmul d'efectes que després es carrega l'esquena, evidentment. No?
I quan ho treus... Joan, això del parallamps, no? L'esquena és el parallamps. És a dir, tu reps un impacte emocional, vas pel carrer i resulta que xafes una caca, és a dir, aquella olor no és el mateix que estiguessis olorant doncs, una essència de roses, no? Sí. És a dir, això produeix un efecte o un altre. És a dir, pot ser un efecte... una notícia agradable o desagradable, clar, genera una sèrie de reaccions bioquímiques que s'acaben transformant doncs, en quelcom mesurable. Una discussió amb la teva dona pot acabar derivant doncs, en un mal de ventre o en un dolor d'esquena que hi ha a vegades i un infart de miocardi, no? Doncs l'esquena, jo sempre dic en el pacient, quan t'arriba i que normalment ja arriben d'un llarg peregrinatge de consultes, de clíniques hipermedicats i que segueixen tenint el mateix dolor de cervicals o el mateix dolor de lumbars, doncs passi, estiri i ensenyi amb l'esquena. I llavors nosaltres, a través de l'esquena, podem acertar, jo diria, el 100% de la naturalesa, aquell dolor. Llavors, aquella... Sí, és així, això. Que és el que li passa al Sebas. O sigui, ell té un dolor que feia mesos que arrossegava. I llavors, esclar, dic, el nucli d'aquest dolor muscular, que llavors... Clar, quan hi ha una tensió muscular... Què passa? Que els grups musculars, doncs, si tu tenses més un grup o un altre, això acabarà també generant una disfunció articular. I llavors aquesta disfunció articular acabarà doncs, amb una hèrnia discal, que és el que normalment bueno, totes aquelles persones que t'arriben... escolta, jo tinc una hèrnia discal. Ara nosaltres ja no els operem. Nosaltres ens arriben situacions d'hèrnies discals que amb un tractament a base de ventosa i alguna manipulació, això ho resolem però d'una forma molt fàcil. Què és el que li ha passat al Sebas? Llavors, què és el que passa exactament? El nucli d'aquesta contractura, tècnicament això es diu una miogelosis, inflamació muscular. És una inflamació muscular puntual on s'acumulen els moduladors del dolor. substàncies químiques que generen aquest dolor. Llavors nosaltres el que fem és, això quan dic cebes, aviam, vinga, va, passa la camilla. Llavors palpem l'esquena i busquem aquests punts conflictius, i que solen ser a la pressió del metge que t'està doncs, explorant, molt dolorosos.
Va.
I aquí el fet més destacat és que aquell punt que tu apretes i que fa un dolor insuportable, després de fer una ventosa escarificada, és a dir, nosaltres el que fem és escarifiquem lleugerament la pell i apliquem una ventosa per treure aquests moduladors del dolor que són els responsables del dolor.
No conec el concepte escarificar.
Ara, escarificar vol dir punxar amb una agulleta estèril, fem unes punxetes que pràcticament, no sé, això el Sebas no ens ho pot dir, si són...
No, són pessigadetes molt petites.
Sí, perfectament suportable, però, clar, l'efecte és el que ell ha sentit, és a dir, que quan un s'aixeca de la camilla, hi ha un abans i un després.
O sigui, és instantani, pràcticament.
Bueno, és instantani, por supuesto, sí, està claríssim, sí, perquè, clar, des del moment en què t'atreuen aquella, no sé com dir-ho, com aquell cop que tens en allà amb un múscul que t'han tret tot el que estava congestionat a dintre, pues és com netejar el nas. No?
Per dir-ho. Torna al cap d'un temps aquest dolor o no?
De moment no.
Quants mesos feia que tenies aquell dolor?
Jo feia mesos. Poder estem parlant de quasi mig any en aquest moment que tenia... jo no sóc metge, per dir-ho, però per dir alguna cosa, perquè m'entengui la gent, jo tenia l'esquena que me la notava torta, per dir alguna manera, amb un punt al mig de l'esquena que realment era el mal que tenia quan sobretot pues, feia algun esforç. I pues, des de l'última visita que vaig fer al doctor Pros, pues, ja aquest mal ja no l'he tornat a tenir. Però no només això, el fet de no tenir aquest mal a l'esquena, que sembla que seria l'equivalent de vegades a tenir una pedreta dintre la sabata i que la vas notant però no te'n molesta massa, al treure aquesta pedreta de la meva esquena, pues, clar, és que me canvia l'humor, me canvia el caràcter, ja no tinc aquell estrès, no tinc aquella ansietat, no tinc aquella negativitat, per dir alguna
cosa. No, tu em vas dir...
Ostres, i obres l'esquena que dius, ai, puc fer un badall i...
Com hi dormir, avui, em deia.
Llavors, sí, allò que dius, ostres, fantàstic.
Però en aquest
fantàstic.
Cas era estrès.
En aquest cas...
Si ho puc preguntar, eh? No t'ho obligat a respondre-ho,
sí,
eh?
Sí, o sigui, sí, por supuesto. No dubto cap... No tinc cap dubte de que pugui ser per l'estrès, per l'ansietat, el fet de que després se te converteixi en una mica d'insomni, el fet de que se converteixi en un neguit, el fet de que se converteixi en una ansietat també a l'hora de menjar, ja no fas els àpats amb tranquil·litat, ja tens aquella digestió pesant... És tot una mica, no? Això és una bola que es va fent. En el moment que t'atreuen la pedreta a la sabata, dius, ostres,
clar,
què
perquè,
passa aquí?
Clar, és com si t'anessis acostumant a poc a conviure amb allò que és difícil,
sí.
I quan t'alliberes, doncs, sensació d'alliberament.
Evidentment, que m'imagino que el físic també va amb el psíquic. Si t'arreglen el físic, el psíquic després ho veu tot clau, ho veu tot bé, ho veu tot net.
Pregunta, es pot arribar a determinar... el dolor i relacionar zones de l'esquena amb emocions concretes? No sé si entén la pregunta. És a dir, en aquest lloc de l'esquena vol dir que les emocions són d'aquest tipus. En aquest lloc de l'esquena vol dir que són d'aquest altre. Això es pot arribar a fer alguna...
Joan, ja afines, també ets intuïtiu, tu.
Afino.
Sí,
però va, per aquí o no?
Sí. No, com acaba de dir el Sebas, és a dir, tanto monta tanto, no?
Sí.
És a dir, com un dolor pot acabar provocant, per exemple, una depre, perquè ell estava en una situació que dius, ostres, i aquell punt precisament que li feia tan mal, dic, mira, aquest és un punt precisament que està vinculat o està relacionat des d'un punt de vista nerviós i per via... Això és com l'acupuntura, no té res a veure, perquè és molt més ràpid. És a dir, amb unes agulles d'acupuntura, aquest dolor que tu presentaves, Sebas, potser que és requerir 10, 12 o 15 sessions d'acupuntura. I, en canvi, amb un flash, és com obrir i apagar una llum. Llavors, des d'un punt de vista d'interpretació, jo li deia, dic, aquest punt té que veure amb la vesícula i fetge, que a la vegada A la vegada, això també té una... És a dir, vesícula i fetge, que és on s'acumulen tots els impactes emocionals. I llavors una persona a vegades està negativa, pessimista, trista, apagada, i és perquè hi ha una sobrecàrrega hepatobiliària. Això es dona molt ara, precisament després de festes, quan hem menjat massa, llavors hi ha una sobrecàrrega digestiva i aquests punts es desperten. Llavors això vol dir que, clar, nosaltres al tocar l'esquena diem, ostres, mira, la vesícula, fetge, el ronyó o l'estómac, hi ha una sobrecàrrega. I aquests punts dolorosos són els que transmeten a distància disfuncions orgàniques i malestar muscular. I ell tenia tot això. Si el punt de l'esquerra era més positiu... O sigui, l'esquena, en el fons, jo dic que és un parallamps de tots aquests impactes, però a la vegada l'esquena és com una immensa geografia de tot el cos, on el metge experimentat sap perfectament, apretant i tocant, no? Localitzar quin és el conflicte i quina és la relació orgànica que hi ha entre aquell punt dolorós i una disfunció orgànica, per tant, a distància. Llavors, nosaltres, al modificar aquest punt dolorós, també estem modificant la, la funcionalitat de l'òrgan en qüestió. I, simètricament, doncs, hi ha automàticament aquesta resposta psicològica de benestar. És com si... Clar, però és que inclús jo hem arribat a observar si jo en el Cebes li faig una fotografia just abans de la ventosa, i una fotografia després de la ventosa...
D'ell normal, eh? De cara, sí, diguéssim.
Canvia l'expressió de la cara, canvia la lluminositat de l'ull. És quelcom que només ho pot experimentar el que s'ha sotmès al tractament, no? Però això passa sovint a la consulta, quan jo entro, per exemple, amb la dona, o sigui, hi ha una parella, i ells passen el tractament, i llavors quan la senyora es torna a sentar, o el senyor, al revés, no? Ostres, Joan, quina cara que fas? Què has fet? Què ha passat? Això ho experimentem diàriament. Una cosa tan simple. Per tant, jo, aquí, l'únic que fem... No és que jo no reclamo la recuperació d'una tècnica mil·lenària. És una realitat. És una realitat que constato des de fa 40 anys. Vull dir que no m'estic inventant res, no? I això és el que el Sebas va experimentar.
Sebastià?
Jo volia dir que després de lo que he explicat, i que per falta de temps de vegades pues, no vas amb un metge a la consulta del metge, que hi vaig també, no? Per coses generals. Imagina pues, que això que m'has resolt en Miquel amb un plis-plas, pues, hagués entrat en una consulta metge convencional de les que coneixem i hagués estat un protocolo de...
Ah, no, ja hi fòrem, no.
Radiografies,
clar.
Especialistes,
etcètera. Ibuprofens.
Ibuprofens, medicaments, mirem per aquí, anar experimentant el metge amb mi com si fos un conillet d'Índies, no? Quan en Miquel, en aquest cas, ostres, pues va tenir l'intuïció. És més, després va fer una petita reunió amb el seu gabinet, i perquè volia mirar lo millor que el seu osteòpata me mirés l'esquena, i el seu gabinet va dir, no, mirarem el diafragma. I jo, precisament, quan va dir lo del diafragma, dic, carai, però si jo, precisament, quan faig els àpats, que vaig nerviós i que vaig massa ràpid, precisament tinc el diafragma que se'm... l'esòfago que s'infla una mica, i vaig pensar, quina intuïció, per telèfon m'està dient una cosa... que quan me la diu dic, carai, pues sí que pot ser per aquí. I a lo millor l'esquena, i que ja la tinc arreglada, per què m'ha de mirar? O sigui que l'intuïció de vegades és molt millor que el protocolo, no? Que el protocolo que diuen els llibres, no?
Home, conèixer holísticament el cos, això és el que funciona,
sí,
no?
Sí.
També, clar, deu aquí haver-n'hi un altre. De poc servirà, m'imagino, que en Sebastià acudeixi a consulta i que sigui sotmès a aquest tractament amb ventoses si li continua l'estrès.
Bé,
vull dir que moltes vegades anem al metge que ens arregli, però no canviem les nostres circumstàncies i, per tant, al cap d'X temps torna
sí,
a manifestar-se.
Sí, però no sé què passa, que Joan, la gent no és tonta. I llavors una vegada, clar, després de... Ara imagina't que el Cebes no fos el Cebes, fos la Maria, no? I que té una lumbàlgia, una lumbociatàlgia, i que porta mesos i mesos, i que ha fet aquest llarg viacrucis de consultes i consultes i traumatòlegs i un escàner i un TAC, i llavors, escolta, vostè s'ha d'operar. O bé, si em van operar, és a dir, que ara m'han proposat una segona operació. És a dir, quan en aquestes circumstàncies arriba la consulta, amb aquesta càrrega de pessimisme, no? I tu li fas un tractament, sigui amb una ventosa o sigui amb una manipulació d'osteopatia, però ja que parlem de les ventoses, sí, reivindiquem la ventosa, no?
Sí.
La ventosa escarificada. I que amb una acció terapèutica, o sigui, amb 20 minuts surts de la consulta amb aquella esquena nova, és com si sortissis del taller amb el cotxe i dius, ostres, sí, que bé, que fica va, et donaves compte del malament que anava, doncs la gent llavors reacciona.
I a més a més, Joan, l'estrès que tu deies, jo l'he intentat provocar i no me surt. No hi ha manera de tornar a entrar en aquell forat que entrava per al mal que tenia i que tenia aquell pensament més negatiu, per dir alguna cosa. He intentat provocar-me a mi mateix i m'enfronto a situacions amb clients, amb instal·lacions, etc. I m'enfronto que dic, ostres, però en teoria hauria de tenir ara una mica de neguit. No. Em sento valent, em sento fort, em sento bé, em sento bé. I aquest és el d'això.
És aquest efecte també emocional de la teràpia, sí, d'alliberament. No, sí, només, sí, físic, sí, sinó, sí, també, sí, emocional.
I jo volia explicar allò de les ventoses, que poder...
Sí, volia preguntar-ho,
de tècnic, fet. És massa tècnic. Imagina't que agafes una agulla de cosir...
No, intramuscular, és una agulla, bueno, d'aquestes que fan, vale, servir els metges per fer una extracció de sang, eh?
Evidentment, sí, però sí, deixant a part els tecnicismes, és una agulla molt fineta que et passiga, fa puntets a la pell, no?, per dir alguna cosa, i que et permet, doncs, que surti per aquell foradet una miqueta de sang, no? Crec jo, no?
Sí, sang, lifa...
I agafem un got d'aquells del Danone d'abans, de vidre antics, sí, aquells vasos de vidre
antics... Que encara n'hi ha, seran antics, però encara es venen, eh?
Exacte. Pues aquests gots, imaginem-se que agaféssim un got d'aquests, que m'imagino que és una cosa especial, esterilitzada, etcètera, i agafa Miquel com un paper que el crema en foc, agafa un paper com si fos encendre el foc de la llar de casa, li pren foc, fa el buit en el vidre, a dintre el vidre, fa el buit, o sigui, treu tot l'oxigen, i te'l posa de seguida a la pell, allà on t'ha marcat
sense
els pulsos.
Sense cremar, no crema.
No, per res, no crema res. Res, apaga aquell paper, com si fos una espelma, i aquell vas el que està fent és succionar, com que té buit a dintre, succionar de dintre el múscul aquella sang coagulada que hi ha dintre, no? Diria jo, entre cometes, coagulada. No?
La inflamació.
La inflamació.
La inflamació en si, que de què està feta? Com que...
És com un exudat, és a dir, això és com acaba de ploure i s'han anat formant xarcos.
Tolls d'aigua.
Tolls, sí. Vessaments.
O vessants.
No?
Sí.
Va, que dius que és l'aigua que corre, deixa-la passar, no?
Però llavors què és sang,
que no corre?
En el cas de...
Hi ha sang, limfa. Hi ha limfa...
Jo li dic el verí. Jo li dic el verí de la sang.
No m'agrada molt com ho defineixes tu, perquè sí, en realitat és que és el que provoca, és el responsable. Jo abans deia, en el conjunt de la contractura, l'essència de la contractura, el nucli de la contractura, és una miogelosis, que és una inflamació muscular. Quan hi ha una inflamació, doncs hi ha una acumulació anòmala de sang, que és la que genera el dolor. Mm-hmm. Perquè llavors el que fa és bloquejar tot el metabolisme local i generar aquest dolor a distància. Què fem? Doncs fem això, amb aquestes punxadetes.
Sí, el bo és que te toca el múscul al principi, te diu, ei, mira on està el punt, i on està el punt actua, i quan te toca el múscul fa molt de mal, perquè tens una contractura o per lo que sigui, i la qüestió és que quan t'ha fet la ventosa, t'ha netejat, Ostres, després te toca el múscul i dius, escolta, estàs apretant en la mateixa pressió. Dius, sí. Escolta, no me fa mal.
Estàs apretant al mateix punt?
Estàs apretant... Perquè sí.
La gent no s'ho creuen.
Ara no me fa mal. Escolta, i t'aixeques i dius, carai, semblava que tenia una esquena de 2 metres per 2 i resulta que després dius, no...
Tinc una esquena més normal, no?
Sí. Sí, més normal. Ai, puc fer un badall, que bé. No tinc que fer un esforç muscular per fer un badall.
Uh-huh. A mi m'agradaria reivindicar, Joan, que això que fem nosaltres ja hauria d'estar present a totes les consultes de la Seguretat Social. Ah. I la quantitat de medicaments que ens estalviaríem seria impunit.
Sí, però n'hi haurien uns quants que no farien negoci, aquests també.
Evidentment.
Sí, aquí és on hi ha la controvèrsia, no?, bona part.
Bueno, això ja són faves d'una altra dimensió.
Bueno, una pregunta, sí, per cert, que la tenia aquí apuntada. Llavors, parlant de tot això, els medicaments així ràpid, només tenim un minutet. Quins són els efectes secundaris de l'ibuprofè, ara que en parlàvem d'això? No? Tots els efectes secundaris que deia. Llavors, bé, què podria passar, no?, si ens inflem?
Bueno, però és que no, és que no és únicament l'ibuprofè. Has de pensar que estem a l'hivern, la gent doncs, ve més l'amenaça dels encostipats, i llavors, sí. Doncs, llavors ja ve l'antibiòtic, i a més doncs, tens una rinitis i ve l'antiinflamatori, sí. O l'antihistamínic, no?
Sí.
I la cosa no s'arregla i ve el corticoide, i amb el dolor passi el mateix. Vull dir, a vegades amb l'ibuprofè no n'hi ha prou. O sigui que en aquests moments el problema no és l'ibuprofè, sinó és la suma de...
De
químics que dona com a conseqüència... Ah. Doncs, bueno, sàpigues una cosa, Joan. En aquests moments, això és oficial, no m'ho invento jo...